Doncs anem a parlar de Nadal i ho anem a fer amb Salvador Massip, genetista i investigador de la Universitat de Leicester, qui, per cert, ahir parlàvem d'ell, parlàvem bé, amb el Josep Corbell, amb el periodista de La Vanguardia. Doctor Massip, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé. Nadal a Catalunya amb reunions de 10 persones, nens inclosos, i ampliant el toc de queda a 2:15 de la matinada la nit del 24, 31 i, Míriam, alguna nit més?
Aquestes dues nits i Reis fins a les 11.
Fins a les 11. Què li sembla?
Una mica optimista, donada dels números. Crec que, tal com està la situació, el missatge del govern hauria de començar per ser intentem no trobar-nos per Nadal, intentem quedar-nos a la bombolla amb els convivents i a partir d'aquí cadascú que faci el que pugui.
Vostè, que ahir ho comentàvem amb el Josep Corbella, i d'aquí agrair-li el fil que vostè després va desenvolupar, no vindrà a Catalunya per Nadal, ho va anunciar l'altre dia, i aconsellava fer el mateix per tenir risc zero. Com hauria de ser Nadal, segons Salvador Massip?
Ara crec que podem fer el sacrifici d'aquest Nadal. Crec que estem a la recta final. Ara avui mateix s'ha aprovat la primera vacuna a Europa. Crec que queda pocs mesos ja de patiment. És un sacrifici, ho entenc, això al Nadal, i per mi el primer. Com bé dius, jo visc a fora i fa un any, gairebé un any, que no veig els meus pares i em sabrà molt de greu no fer aquest Nadal, però crec que val la pena fer l'esforç per evitar o per fer que la tercera onada possible que veurem a principi d'any sigui el més baixa possible per salvar vides. Recordem que aquí el que estem fent és intentar reduir el contagi per aguantar fins que vingui la vacuna perquè el màxim de persones sobrevisquin fins llavors.
Em consta que ens estava escoltant amb tot el reguitzell de, en fi, d'opcions que han aparegut al voltant de Nadal. A banda d'optimistes, les troba, li pregunto, si les troba un pèl agosarades, un pèl arriscades, o creu que estan ben ponderades?
Primer, complicades, perquè ja sembla això que, perquè s'entengui, serà complicat. Jo crec que el govern hauria de posar-se una mica en la situació dels qui escolten aquestes mesures, que al final acabaran fent una mica el que poden i el que volen, i això és el risc que hem d'evitar. A mi em sembla que, a veure, si pensem, en aquest moment suposo que tothom té molt clar quines són les situacions de risc que fan que hi hagi més contagis, no? Estar en espais tancats, estar en un grup nombrós de persones durant molta estona, sense mascareta, sense distància i sense ventilació. I això és exactament el que passarà la nit de Nadal o les dinars de Nadal. No crec que a ningú se li corri, vosaltres mateixos ho dèieu, no crec que ningú se li acudeixi obrir les finestres de casa o portar mascareta tot el sopar o seure a 2 metres de distància els uns als altres. Hem de ser realistes. Aquestes normes poden estar molt bé sobre el paper, però a l'hora d'aplicar-les no crec que s'apliquin. I la conseqüència d'això serà que haurem augmentat moltíssim aquestes situacions de risc i sortirem de les festes de Nadal amb una sèrie de casos extra que potser ens haguéssim pogut estalviar.
No, és que, a més, una de les, per experiència, crec que si tots som sincers, potser sí que hi ha gent que obre les finestres, però és que en moltes ocasions, quan després de molt de temps quedes amb els pares, quan fas la trobada, doncs, entre que estàs dinant, t'hi trobes a gust, hi ha un moment que sí que estàs has deixat la mascareta a l'entrada, però potser no te'n recordes en aquell moment d'obrir la finestra, perquè fora fa fred, no? És a dir, que hi ha tot un seguit de protocols que serà una mica complicat de tirar-los al endavant. Finalment, s'han inclòs, doctor, els menors de 14 anys dins aquest límit de 10 persones, tot i que s'havia obert la porta a no comptar-los. Què li semblava aquesta opció i què li sembla finalment la resolució de que els nens s'incloguin en aquesta bombolla?
Crec que és més lògic, això, perquè les dades que tenim sobre els nens encara són, potser jo diria, confuses, no prou exactes. És cert que hi ha alguns estudis que diuen que els nens no són potser el focus principal a les escoles de transmissió dels virus, però altres estudis diuen que sí, i crec que en aquests moments no tenim la garantia que els nens no siguin tan transmissors com els adults. També parlem de nens d'una forma molt àmplia, perquè no és el mateix un nen d'un any que un de 14 anys o un de 18. Per tant, aquí hi ha una franja, em sembla que és massa àmplia per fer una sola norma. I, per tant, davant del dubte, jo ho esteu sentint, no? Jo més aviat peco de prudent, no? I crec que més val que en aquesta situació siguem el màxim prudents possibles. Per tant, una de les coses que crec que no era correcta era no comptar els nens. Doncs el número de persones a les cases s'augmentava d'una manera encara innecessària.
En un dels seus tuits, és, vostè diu, depenent de com de responsables siguem, tots tindrem una tercera onada més gran o més petita, és a dir, més o menys morts. Jo vull contribuir a fer el màxim número de famílies puguin fer el Nadal, que puguin fer amb els seus pares i avis, i no sóc l'únic. Aleshores, aquí vostè, cadascú que pensi fins on pot arribar segons la seva realitat. Ho he dit al principi, no sóc el Grinch, m'encanta el Nadal i fa molt més que no veig els meus pares, com vostè explicava, que la majoria de vosaltres des del Nadal passat. Així que no em parleu de sacrificis. Jo volia apuntar-me al subratllat que vostè ja dona per fet que hi haurà tercera onada.
Sí. Sí, sí, a mi em sembla que, si parleu amb la gent, amb els experts, em sembla que és bastant inevitable, per un motiu, em sembla que tots trobeu bastant lògic, no? I ho hem estat veient des del principi de la pandèmia, que això funciona una mica com un acordió. En el moment que ens tanquem a casa, o tanquem els bars, els restaurants, o limitem la socialització, els nombres de casos baixa, això és claríssim. I al moment que ens relaxem, tornen a pujar. I ja ens estem relaxant, i ens estem relaxant molt. Estem, no tan sols, ja estem pensant en el Nadal, sinó en el cap de setmana que llarg que s'acosta, amb un comportament, si heu vist, no sé, les imatges que veig jo del que està passant, doncs la gent un cop més està bastant relaxada i no s'està fixant en les normes bàsiques. Això és, doncs, és la llavor d'una altra onada, segur. És inevitable. El problema ja no és si vindrà o no vindrà, sinó quan tardaran a aparèixer i com de greu serà. Crec que aquesta és una mica hem d'anar per aquí, no? I encara que sabem, doncs això, que les onades aniran repetint-se, la nostra missió, la nostra responsabilitat, que deia, social, és intentar, doncs això, que el nombre de contagis sigui el menor possible, com deia, perquè queden molts pocs mesos d'això, ja estem a la recta final, hem d'aguantar una miqueta més, només.
Com a societat, què és el que no sabem fer per comunicar la gravetat del que estem vivint? Perquè tinc la sensació que no arriba, no, miri, els mitjans ens fem, crec que arriba un punt que es fem pesats entrevistant epidemiòlegs i metges i cada dia reiterant, però tinc la sensació que molta gent el prefereix canviar d'emissora i agafar altres opcions. Què falla aquí? Què no estem fent bé per conscienciar a la ciutadania de la gravetat del coronavirus?
És molt bona pregunta i no sé, crec que hauríem de fer una anàlisi profunda quan s'acabi tot això per entendre on estan els errors de comunicació, perquè passarà el mateix amb les vacunes. Estem davant d'una resistència en aquests moments i una quantitat de gent que diu que no voldrà posar-se la vacuna, que és absurda, això vol dir que no ho estem comunicant bé, i aquí el mateix. I estic segur que molta gent que ens està sentint estan dient, mira, aquest exagerat que diu que el Nadal es quedarà a casa. Però és que els fets i la realitat i les xifres són les que són. Crec que hem de parlar clar, és el més important, hem de ser transparents, i això a vegades ho som i a vegades hi ha gent, doncs, o hi ha experts o hi ha gent, sobretot si depèn d'un govern o està treballant en un govern, doncs que potser no diu tot el que hauria de dir o de la manera que hauria de dir-ho. Crec que sobretot això de transparència i claretat, anar repetint i al final apel·lar una mica a aquesta consciència social, a aquesta responsabilitat que tots hem de tenir, més que no imposar, prohibir, que aquí és on crec que hi ha problemes. Quan comences a veure normes dient no pots fer això, no pots fer allò, és quan la gent, sobretot a casa nostra, que som molt contraris, doncs, a que ens imposin normes, doncs la gent decideix fer just el contrari. Però aquesta, és cert que no és fàcil.
Aquestes corrents, doctor, s'estan donant no només a casa nostra, sinó també, doncs, a Alemanya, a Gran Bretanya, és a dir, és una corrent cada cop més alcista, que serien els anomenats, ja no només negacionistes del coronavirus, sinó que són contraris a les, com vostè diu, a les constants normes que les autoritats van imposant per controlar el coronavirus. Vull dir que això és un fenomen que està de pujada.
Sí, és cert, i a més suposo que fins a cert punt és inevitable, perquè el que ens hem trobat ara, que potser no havíem viscut mai en els temps moderns, és una pandèmia que és molt llarga, és més llarga de la que estem acostumats. Com a societat estem potser disposats a fer sacrificis a curt termini. El primer confinament va costar molt, per tothom el va fer de bon grat, però quan va acabar-se allò ja van dir, bueno, ja l'hem fet el confinament, doncs ja està, no? No, però encara quedava un any de problema. Crec que potser el problema ja ve des del principi. Si recordeu molt al principi, hi ha uns quants científics que dèiem, prepareu-vos que això serà almenys un any, i vam tirar curt, perquè serà al final bastant més que això. Però, en canvi, les autoritats o els missatges que arribaven del govern, en plan, bueno, no, ja de seguida ho arreglarem i tal i qual. I això crec que potser, si les expectatives de la gent no són les adequades, llavors encara la frustració creix més encara i el desconcert i la desconfiança encara va creixent més.
Míriam.
Sí, hi ha experts o altres investigadors que defensen, doncs, en vez d'allargar tant les restriccions, fer com un confinament curt, no?, de 15 dies, un confinament total, doncs per frenar doncs el coronavirus, no? Amb una tercera onada prevista ja, diguéssim, per després de festes en ple hivern, l'opció, per exemple, de tancar aquests 15 dies, escoles incloses, la veuria factible o la defensaria vostè, com ha fet altres investigadors, com per exemple Àlex Arenas?
Sobre el paper crec que funcionaria, sens dubte, perquè, si més no, a nivell teòric està claríssim que quan tanquem a casa el virus baixa en picat. Ara, a nivell pràctic, no sé si seríem capaços o si podem fer-ho. Si recordeu, fa uns dies el doctor Gimón reconeixia doncs, que estàvem obrint i desescalant perquè econòmicament no ens podem permetre estar tancats, perquè una cosa és no fer el sopar de Nadal, però una altra cosa és que la gent no pugui guanyar-se la vida doncs, amb els bars, restaurants, etc. Per tant, no sé si podríem fer-ho això. Això hauríem d'haver fet abans, o sigui, això... Crec que tot això, si anem rebobinant, el problema que tenim ara ja ve des de l'estiu, que vam intentar sortir de la confinament amb molta pressa, amb aquesta necessitat de recuperar l'activitat econòmica, i que ens va portar doncs, a un pic molt abans del que s'esperàvem. S'esperava una segona onada d'octubre i la vam tenir a mig estiu, precisament per això, per aquestes presses i per aquesta incapacitat de potser haver allargat encara una mica més el confinament per arribar ben bé a zero, llavors sí que pots obrir amb més tranquil·litat. No arribarem mai, no aconseguim mai fer net per això, perquè no podem aguantar tant de temps confinats per motius econòmics més que res i psicològics fins i tot.
Una pregunta, en fi, ignorant, eh? Però si imaginem, ara és un supòsit que és impossible, eh? Però que quedessin confinats el que varen fer el mes de març durant, què li diria jo, 6 mesos, 8 mesos, el virus desapareixeria o no?
El virus deixaria de ser una pandèmia, sens dubte. Aquest virus no se'n va, no se n'irà, com tots els altres virus, estaran circulant. El que passa és molt diferent que vagi donant brots o que vagi fent pandèmies com aquest, no? Si realment aconseguíssim arribar a zero casos al país, amb els dies que fes falta estar tancats, sí. Per exemple, això ho han aconseguit a Nova Zelanda, o sigui, no és impossible, es pot fer. Llavors, sí, a partir d'aquell moment... pots fer el que vulguis dintre el país mentre tinguis les barreres, les fronteres tancades, perquè recordem que això, pandèmia, vol dir que està tot el món i que mentre hi hagi un virus circulant pot tornar a entrar. Per tant, no és la solució. L'única manera d'acabar amb això, diguem-ho clar, és la vacuna. És que aconseguim que hi hagi una part important de la població que tingui anticossos. Quan ara, això passi, llavors sí, no hi haurà perill.
Ara li pregunto per la vacuna, però abans a Nova Zelanda... és a dir, Nova Zelanda ha aconseguit no tenir casos, però tenien casos. Com han aconseguit no tenir casos?
Doncs així, evitant, doncs, fent un confinament sever, evitant els contactes socials, evitant que vingui gent de fora important nous casos. Un cop, si tu tanques el país, al final els casos que tens són els interns, i si un cop els que tens a dintre la gent l'aïlles o tanques a casa o evites el contacte, els casos aniran desapareixent, el virus no anirà apagant, diguéssim, la gent no anirà contagiant les altres, fins a un punt que el nivell sigui prou baix, que és el que no vam arribar a aconseguir a l'estiu, perquè vam obrir quan encara el nivell de virus circulant era suficient com per tornar encendre la flama, diguéssim. A més, vam obrir fronteres, va venir tothom, llavors aquí la circulació ja del virus ja ho has fet.
Sembla mentida, amb la d'experts que hi ha, que hi hagi coses d'aquestes que no les vegi o no les vulguin veure. Parlem del Regne Unit, perquè on viu el Salvador Massip serà el... Tot i que Rússia ha dit que ells s'avancen a divendres, però bé, serà el primer país del món de vacunar els ciutadans contra el coronavirus. La setmana que ve es començarà a punxar la gent amb la vacuna de Pfizer i BioNTech. Com s'està vivint aquesta notícia i què en pensa vostè d'aquest inici de vacunació?
És una molt bona notícia. De fet, és una notícia que esperàvem, que ja portem bastants mesos més o menys predint que serà cap a final d'any que tindrem la primera vacuna aprovada, final d'any, principi d'any. Al final ha sigut ara el desembre, això està molt bé, i crec que és fantàstic perquè, a més, és una vacuna doncs, que ha sigut aprovada per un organisme del govern anglès que ha analitzat les dades, independentment de la companyia, perquè fins ara tot el que teníem eren les dades que la farmacèutica ens donava, les rodes de premsa, clar, amb això pots fiar fins a cert punt, però ara sí que te'n pots fiar perquè ha estat... Els experts s'ho han mirat, han repassat les dades i han vist que aquesta vacuna, sobretot, és segura, no està donant complicacions. Recordem que l'han donat a més de 50.000 voluntaris. Això és un número ja molt decent. Els han seguit durant mesos per veure que no aparegui cap efecte greu. Això està doncs, solucionat. Per tant, aquesta vacuna en aquests moments és segura i és la primera doncs, que arribarà als països occidentals. Recordem que a la Xina ja fa temps que estan donant vacunes sense haver passat totes aquestes normes i es calcula que centenars de milers de xinesos han rebut vacunes ja, tot i que no sabem com, ni quan, ni en quines condicions. Però a Europa o a Occident, diguéssim, aquesta serà la primera vacuna que realment ha passat totes les etapes i té el segell de garantia, diguéssim, independent, i veurem doncs ara, en principi, quantes més vindran, perquè això és només el principi. La setmana que ve és possible que en tinguem una altra aprovada, la Moderna està a punt als Estats Units, i anirem veient al llarg de les properes setmanes com més vacunes s'aniran aprovant a altres països.
Sí, però em deia vostè que, clar, que aquí ens trobem la gent que no se la vol posar. No sé quin moviment contrari a les vacunes hi ha a la Gran Bretanya, al Regne Unit, però aquesta serà una qüestió que no sé si trasbalsarà una mica el que és la immunitat de grup.
Possiblement, perquè això un cop més hem d'apel·lar altre cop a la responsabilitat social. No és allò de dir, la vacuna no me la poso i jo puc decidir sobre la meva salut el que vull, no? Perquè al final ets tu i també com afecta la societat. És el que dèiem abans, per aconseguir frenar la pandèmia necessitem que hi hagi un percentatge important de gent vacunada. I això doncs una mica també responsabilitat de tots. I el Regne Unit és un dels epicentres de la gent dels antivacunes. O sigui que això serà un problema important. S'ha dit molt, o sigui, hi ha molta gent que està dient que no es fia de la vacuna, però ja veurem quan es comencin a donar si realment veient que si te la poses ja el problema s'acaba, si la gent realment no se la voldrà posar. Jo crec que entrem una mica en consciència. Insisteixo, com més, les vacunes, un cop han passat el segell de qualitat, són segures, no hem de dubtar. S'han fet molt de pressa, és cert, s'han anat molt de pressa amb aquestes vacunes, però s'han anat de pressa perquè s'ha invertit moltíssims diners i molts recursos, com no s'havia fet mai abans. I s'han anat de pressa a les parts que es pot anar de pressa. La part de la seguretat i les proves clíniques s'ha fet com s'ha de fer.
No sé si aquí ja també hi ha el debat de si s'ha de fer obligatòria o no la vacuna a la Gran Bretanya, perquè aquí a l'Estat també s'hi ha fet aquest debat. I l'altra pregunta que li volia fer és, no sé què li sembla la política de compra de vacunes que s'està seguint ara mateix al món, on els països rics doncs estan acaparant les grans compres, no?, d'aquestes dosis.
Totes dues coses em semblen èticament malament. O sigui, el fet doncs que s'obligui a posar una vacuna, crec que no hauríem d'arribar a aquest punt. També ho tornem una mica al que dèiem abans, que quan t'obliguen a fer una cosa és quan menys ganes tens de fer-la. Crec que el que hem d'aconseguir és explicar i fer divulgació i explicar que les vacunes són segures i per què ens les hem de posar, perquè és tan important, perquè estem salvant vides, a cap i a la fi. Obligar realment a ser l'últim recurs, i espero que no hàgim d'arribar a una situació així. I després la distribució de vacunes és totalment irracional, absurda i basada doncs, en el mercat econòmic que tenim i en el poder dels països de desenvolupar. Si és així, la reserva de vacunes, en aquests moments només tenim doncs, aquestes dades de quins països han reservat vacunes i de quines farmacèutiques, i estan acaparades aquestes reserves doncs, per Estats Units, per Europa, pels països rics, sobretot el Canadà, etc. La Xina funcionarà pel seu compte, té la seva vacuna, ha dit que la Xina que farà que la vacuna sigui disponible als països menys rics, ja veurem si al final serà així, però Àfrica, Amèrica del Sud i algunes zones d'Àsia en aquests moments no tenen una cobertura de vacuna com tindrem a Europa. I això crec que amb una pandèmia, com dèiem abans, que és una cosa global, que depèn de tots nosaltres i que el virus circuli per tots els països, hauríem d'actuar d'una forma coordinada. La OMS va fer una iniciativa que es diu COVAX, que era precisament per això, per coordinar una distribució de vacunes ètica i raonada i proporcional a la que necessita cada país, però ha fracassat bastant perquè tots els països han anat pel seu compte pel darrere doncs, a comprar les vacunes, a reservar les vacunes per ells. I així, amb aquest egoisme, crec que ens hauríem d'aprendre que no és així com es resolen els problemes.
Li faré dues últimes preguntes i ja, en fi, ja podrà descansar de nosaltres. La primera és una que m'adreça una oient, la Rosa Cinca, que diu, pregunta-li al doctor Massí pel test d'antigen que les farmàcies no podem vendre. Seria ideal que ens ho poguéssim mirar abans del dinar de Nadal. No sé què li sembla a vostè, si seria una bona opció que és d'abans del dinar de Nadal fer-te aquest test i veure si estàs net o no, i aleshores doncs dinar o no dinar.
S'ha discutit molt això, perquè de fet els Estats Units han passat una mica pel mateix que passem nosaltres ara amb el Dia d'Acció de Gràcies, i també es plantejava això, si fem el test doncs ja podem anar tranquils, no? Clar, és més complexa. Primer, els tests tenen falsos negatius, els d'antígens una mica més que els de la PCR, o sigui, hi hauria una part de la població que estaria tranquil·la però en realitat podria estar infectada, però el problema més important és que això s'ha de fer doncs, realment just abans d'anar a fer el dinar o sopar de Nadal. No pots fer-ho 3 dies abans, perquè llavors en aquests 3 dies et pots infectar. No, no, el test et dona la imatge de aquell moment concret. Ara imagineu-vos logísticament fer el test a 7 milions i mig de catalans el dia abans de Nadal, el dia de Nadal, en qüestió de menys de 24 hores. No hi ha els recursos per fer un cribatge tan massiu. O sigui, si es pogués fer, fantàstic, perquè realment tindríem una imatge molt clara de qui està contagiat i podríem aïllar els problemes, però no crec que hi hagi la capacitat de fer una cosa així. Per tant, no crec que sigui una solució. I crec que les farmàcies podrien, si es fa d'una forma organitzada, podrien col·laborar molt. De fet, ara el Regne Unit s'està parlant, no, perdó, els Estats Units s'està parlant que a les farmàcies es donin s'injectin les vacunes, o sigui que es pugui repartir vacunes a les farmàcies per alliberar el pes a la primària. La primària estarà saturada quan arribi el moment de donar vacunes, que serà un problema important que ens trobarem.
I l'última, una pregunta que hi va quedar a l'aire amb el Josep Corbella, la famosa R. Com es calcula la R?
La R, és un tema que és divertit, perquè aquests dies estem fent tot un curset intensiu d'estadística i hem d'aprendre com calcular totes aquestes xifres. La R és, em sembla que ho va explicar el doctor Corbella, ho va explicar força bé, és la quantitat de persones que una persona infecta, no?
Sí, sí.
Si tens una R de 1, vol dir que cada persona infectada infecta una altra persona. Això és un estimat, evidentment, perquè no podem saber exactament, es fa a partir d'unes fórmules matemàtiques que jo no conec, perquè no soc epidemiòleg en aquest sentit, no puc fer-vos el càlcul, però es calcula això, és una estimació de com s'està distribuint en aquell moment el nombre de casos, fins a quin punt està de pujada o de baixada. És una estimació de futur, per tant, com a tal, no és un número exacte, no és un número, com diguéssim, la incidència acumulada, que aquesta sí, que és comptar la quantitat de casos, i això és un número fixe. Això és més un número predictiu, a partir del qual tu creus què passarà o no passarà la setmana que ve o les setmanes, els dies següents.
Salvador Massí, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per donar el seu punt de vista, i gràcies pel fil a Twitter, que també has estat molt aclaridor. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, i si no ens retrobem abans, que tingui un bon Nadal.
Igualment, que passeu un bon Nadal, i gràcies per donar-nos l'oportunitat als científics d'explicar-nos una mica.
Ja sap que aquí en aquest programa sempre, estem encantats de que la gent de ciència ens acompanyi. Sempre aprens alguna cosa. Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, adéu.
Adéu-siau, doctor, genetista i investigador de la Universitat de Leicester, el Salvador Massip. Fem una pausa, 4 minuts i temps per la tele, amb Rocco Eisenhauser.